Parlem de música al Regne Unit i ho fem amb la companyia d'en Toni Colomer. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
El Toni ja el coneixeu, és crític, i avui el portem a les línies, les últimes línies addicionals, per parlar del que aquests dies has pogut veure a Londres. Molta activitat aquests dies?
Molta activitat musical, aquàtica també, com sabeu. Sí, ja plou cada dia, surt el sol cada dia, passes totes les estacions de l'any cada dia, però per sort el juliol es manté encara la programació de Royal Opera House a Covent Garden i a més tenim els Proms, que és un espectacle en si mateix.
No tanquen, per tant, el Covent Garden.
Covent Garden a l'agost tanca en part, però ara encara tenien funcions, hi havia la companyia de l'Escala, la companyia de ballet de l'Escala per allí, o sigui que encara fan algunes coses, però la temporada d'òperes es va acabar aquests dies.
Parlarem del Covent Garden, doncs, i parlarem també del Festival Proms, que has pogut veure un parell de coses, però comencem pel Covent Garden, comencem per Verdi, que és el que estem sentint, Rigoletto.
Sí, bé, el que vam veure van ser tres funcions seguides, consecutives, en tres dies. Ja sabem que el Royal Opera House, que està situada al barri del Mercat, a la plaça del Mercat de Covent Garden, i d'aquí el seu nom, fa un tipus de programació com pot fer el Metropolitan de Nova York, l'Òpera de Viena, és a dir, programació diària, a París també. I bé, nosaltres una mica vam enganxar la part final de la programació, una mica el que eren les rebaixes, fins a cert punt, però teníem interès en veure com eren les rebaixes a Londres, no? A part de les habituals, què es feia a l'estiu al Covent Garden. I la veritat és que ens hem quedat molt sorpresos perquè, bé, hi havia un Così fan tutte de Colin Davis, que això no hi havia cap dubte de que seria una funció del nivell, però les altres dues eren més aviat dues funcions de, diguem-ne, regulars, de produccions ja conegudes, Rigoletto i Tosca. En concret, la primera va ser Rigoletto. És una producció de David McVicar, el director que ha fet ara, que hem vist ara la Manon al Liceu, una producció que ja està editada en DVD, que ja coneixem, que té les seves coses interessants, i en aquest cas, gran part de l'interès era inicialment, i dic inicialment en un sentit determinat, la Gilda de Patrizia Cioffi.
Coneguda també.
Coneguda també de nosaltres. Una excel·lent cantant que va fer una molt bona Gilda en general. Té aquest tipus de timbre una miqueta particular, de vegades una miqueta buit, un timbre, una manera d'emetre, més que un timbre un pèl especial, però és un excel·lent artista i va estar realment brillant. Després hi havia Franz Grunheber, que és un vell tot terreny alemany que s'enfronta a tot el que li posin per davant. A Alemanya canta molt, molt, molt repertori verdià, i és un bon cantant, ha sigut un molt bon cantant. Potser ja no està en el seu millor moment i el seu Rigoletto ja se li va notar una miqueta. Jo recordo fa uns anys haver-lo vist a Múnich amb Onaz Rodaída i amb algun altre, amb Simon Bocanegra, el protagonista, i estava un gran nivell vocal. Ara ja no està un gran nivell vocal, o almenys en aquesta funció, però bé, l'artista queda i se'n va sortir, va sortir correctament.
En general, el muntatge, doncs, et va semblar interessant.
La producció de McVicar té coses interessants. Per mi es va desinflant un palet al començament. També hem de dir ara que aquesta producció té 5 anys, i les produccions tenen una vida. És a dir, no és el mateix quan comencen, que tenen una frescor determinada amb els cantants que han assajat, amb el director d'escena, quan es fa al cap de 5 anys, segurament a lo millor ni Cioffi, ni Grunheber, ni el tenor que ara comentarem, han assajat amb David McVicar realment, sinó amb un assistent, però diguem-ne que aguanta bastant bé la producció, aguanta bastant bé per tenir 6 o 7 anys, tampoc té tant.
Es deixem pel final el tenor.
Deixem pel final el tenor, que va ser la gran sorpresa, perquè quan et diuen bé tenor coreà...
Tens un altre?
Un tal Buk Hyung Kim.
Tot sona igual.
Bé, tots sabem que els cantants coreans realment en els concursos de joves guanyen moltíssims concursos, realment estan molt ben preparats tècnicament.
Però s'hi apunten molts també.
S'hi apunten molts.
Sí, que el percentatge, diguem que sí, algun han de guanyar, no?
També és cert, però en guanyen, i fins i tot quan els sents en aquests concursos dius aquest cantant té projecció, després desapareixen per uns motius o altres, segurament en molts casos perquè se'n van a altres mercats i als seus països, no? En aquest cas aquest noi jo no el coneixia i va ser una revelació. És un cantant amb una... Repeteixo el nom, no és fàcil, Buk Hyung Kim, Bé, no, no ho diré mai bé.
No ho tornem a dir.
Una veu molt ben col·locada, molt bona tècnica, no va tenir cap problema amb un paper que tots sabem com el Duque de Màntova, que és un dels papers difícils de líric verdià. Molt bona missió, molt bona línia, agut segur, fins i tot va estar molt divertit perquè quan va acabar la Donna Immobile, de manera molt brillant, va ser com si marqués un gol, va fer un crit d'eufòria, però el noi no s'ho devia creure del tot, amb la qual tot el públic més va posar a riure, mig aplaudint, mig rient, però realment la seva actuació va ser brillant. Després, al final, aquesta part que hem sentit, ve la filla de l'amore, ja va estar una mica gitjone, ja va voler lluir-se una miqueta més, però en general és una sorpresa, veurem quina trajectòria té. He mirat qui és aquesta persona i, home, ja ha guanyat a l'Operalia, ha guanyat el concurs de Cavaller Andorra, ha guanyat un altre concurs de Plàcido Domingo, està a l'Òpera de Dresde, ha debutat al Met, no és flor d'un dia, veurem com evoluciona.
Estarem atents. Anem de la música de Verdi a la música de Puccini.
Tre sbirri, una carrozza, resto, segui da dovunque vada, con visto, provvedi, va bene. Convegno palazzo Farnese. Va Tosca.
Ens ho acaben de dir?
Sí, Tosca. Segon títol va ser Tosca, amb Violeta Ormana com a protagonista.
Caram.
Sí, Salvatore Licitra com a tenor i Mark Delevan com a Scarpia. També aquí van haver sorpreses relatives. Violeta Ormana està molt bé en la Tosca, vocalment no té cap problema. Jo personalment penso que li falta una miqueta d'assumir el personatge i bé, vocalment inatacable, eh? Inatacable. Salvatore Licitra és un tenor que és una, per mi és una llàstima, perquè és un tenor amb una veu d'una qualitat extraordinària, però dona molts cops, el seu cant a vegades és una mica...
Quan dius dona molts cops, clar, a vegades parlem ja com fent servir l'argot, no? Dona molts cops amb la veu estem parlant, no? Perquè potser sí. La gent es pensa que agafa un pal i comença a esbatussar la gent que hi ha sobre l'escenari. Què vol dir donar cops?
No va esbatussar, vaja, jo no vaig veure que esbatussés ningú. Donar cops, bé, no sé, a vegades el seu cant és poc fluid. Busca l'efecte fàcil.
Batzegades, no?
Canta batzegades. Hi ha coses que dius, carai, quin tenor. Hi ha moments que dius, quina llàstima. Sempre les seves interpretacions, jo almenys que sempre que l'he vist, és així. La veu és d'altíssima qualitat. La veu és una de les veus de tenor, jo crec que n'hi ha de gran qualitat. Potser el que falla són altres coses.
El muntatge, en general...
La producció de Jonathan Kent és una producció clàssica que ja té uns quants anys, també, 3 o 4, i és una producció que funciona bé. Destacar l'escàrpia de Mark Delevan, que va estar a un excel·lent nivell.
Deixem Puccini, anem per feina i anem a Mozart. Abans deia, anem per feina, no perquè el que haguem de comentar sigui poca cosa, sinó perquè hem de comentar moltes coses, oi, Toni?
Sí, sobretot aquest Così fan tutte, que una miqueta era una mica el reclam d'aquests 3 dies a Londres, d'aquestes 3 funcions al Covent Garden. Un Così fan tutte dirigit per Colin Davis, qui havia sigut durant molts anys director titular de la casa i un dels emblemes del Covent Garden i de la música anglesa en general, amb un repartiment de primer nivell, on destacaven Elina Garanza, Dorothea Reichman, Thomas Allen, Lorenzo Regazzo o Matthew Polenzani. Va ser una funció en un muntatge també ja conegut, de Jonathan Miller, que és un muntatge actualitzat però molt, molt respectuós, i en el sentit de que no n'hi ha massa. És pura comèdia de saló, per entendre's. I no va defraudar en absolut. Colin Davis és aquesta escola de direcció, diguem-ne, que ara ja podem considerar clàssica, mozartiana clàssica.
Home, és dels veterans, aquest senyor passa dels 80 però de llarg,
sí,
no?
Sí, sí, per això et dic, no?, que diguem-ne que avui en dia comencem a, per la influència de les orquestres d'instruments d'època...
Més transparent, no?
Sí, hi ha un altre tipus de dinàmiques, hi ha un altre tipus d'articulació, no?, en la música de Mozart. Colin Davis és de la vella escola, però benvingudes, quan la vella escola és d'aquesta qualitat, benvinguda sigui, no? A nivell vocal, Elina Garanza realment està en un moment espectacular de forma. És una mezzosoprano, no sabria ben bé, perché té un coloret més fosc, una Sophie Bonotter o una Berganza. És una dona que pot fer més repertori, probablement, però canta amb una facilitat un paper com Dorabella, que és realment de les bones Dorabelles que he vist. I, per altra banda, no puc deixar de comentar que el que fa Thomas Allen amb Don Alfonso hauria de ser ja de manual. He tingut la sort de veure-li tres produccions diferents a Thomas Allen de Don Alfonso, i ja no és com canta, que la veritat cada dia canta menys, però, i cada dia té aquest so una miqueta nasal que és característic d'ell, però és que en escena només el mires a ell, estàs tot el cos i fan tot mirant a Don Alfonso, i aquesta producció està molt enfocada en aquest sentit, no? A destacar la qualitat com a actor cantant que té Thomas Allen. Fantàstic.
Un altre veterà, eh?
Un altre veterà, sí, sí. De fet, ja pràcticament està començant a dedicar-se més a la direcció escènica. Ha començat
també
a fer
diries.
Coses de direcció escènica. Sí. I ara crec que farà aquest any a Estats Units farà un Janis Kiki, que no l'ha debutat encara. Però realment és que és un comediant d'altíssim nivell.
Sentim música de Così fan tutte i de seguida continuem xerrant amb Toni Colomer.
Thank you.
Dammi un bacio era el final de l'acte primer de l'òpera Così fan tutte de Mozart en la versió discogràfica dirigida per Sir Colin Davis. Continuem encara parlant amb Toni Colomer d'una sèrie de concerts i òperes que ha pogut veure al Regne Unit. Ara parlem d'un dels festivals més veterans, els Proms de Londres. Ja hem parlat alguna vegada dels Proms, però recordem als oients una mica aquest festival tan peculiar, perquè diguem que els concerts tots es fan al Royal Albert Hall.
Bé, actualment no es fan tots al Royal Albert Hall. S'ha fet una mica de descentralització dels Proms. El que sí que podem dir és que el centre és el Royal Albert Hall, allà a Hyde Park, i que els Proms possiblement és el festival amb més activitat, dura 8 setmanes, amb més activitat del món. I la veritat és que és un festival molt peculiar, té moltes característiques pròpies que el fan realment diferent a tot altre tipus de festival, començant per la manera en què la gent va als Proms. Els Proms, com hem dit, són 8 setmanes de concerts. El festival em sembla que va començar a finals del segle XIX. El nom prové de l'original Promenade, que bé, significa passeig, i és que originalment, i encara ara, el que nosaltres anomenaríem la platea del Royal Albert Hall, no hi ha cadires, i la gent s'hi està de peu. Originalment la gent passejava, i d'aquesta època, que aleshores era Henry Wood, el director d'orquestra, era el mestre de cerimònies, per entendre'ns, doncs ha quedat aquest nom dels Proms, que conté una sèrie de tradicions que el fan absolutament diferent de tots els altres festivals. Per començar, és un ambient molt relaxat. Seria tot l'oposat a Glyndebourne, que comentàvem l'any passat, o que aquest any ha comentat en Xavier Sesté. És tot l'oposat. Els anglesos tenen aquestes característiques, no? La gent va vestida de la manera més relaxada possible.
Però relaxada vols dir pantaló curt i xancletes?
Es pot anar... Bé, no, perquè a Londres el juliol, almenys aquest juliol, ha fet bastant fred i no podies anar amb pantaló curt, però estic segur que si fes calor, sí. És un ambient... és que precisament els Proms estan pensats per això. Estan pensats perquè la gent a l'estiu vagi a passar l'estona i escoltar una miqueta de música. La cosa s'ha anat fent gran i avui dia van les millors orquestres del món, com veurem, no? Però la gent menja durant l'espectacle.
Ah, sí?
Sí. A més, tenen una gran afició als gelats.
Però això al mig d'un concert de música clàssica.
Sí, sí, sí. Sí.
Però
sí,
com
sí.
Qui menja crispetes al cinema.
Pues sí.
Sí, eh?
Sí, sí. Beuen i mengen i riuen, i a més els directors, segons quins, ara parlarem d'això, busquen la complicitat de la gent perquè hi hagi una comunicació diferent.
Però estem parlant de concerts, diguem, el que ofereixen musicalment és el mateix que s'oferiria en qualsevol altra temporada de concerts, o no? O són concerts ja preparats? Diguem,
no.
On sonen valsos i en sonen marxes i... No, eh?
No, en absolut, perquè de fet hi ha molts concerts de música contemporània, seriosament contemporània, eh? Igual que hi ha concerts de música antiga, no és una qüestió del tipus de música que s'hi fa, tot i que poder tenim la imatge una mica equivocada del Last Night of the Proms, l'última nit dels Proms, que jo sí que és una mena de fira nacionalista, patriòtica, estranya, surrealista, també diria jo. Però la resta de Proms no. La resta de Proms són concerts seriosos. El que passa que tenen aquest punt... A més, les entrades, doncs, normalment s'han de fer moltes cues. La gent per anar a l'última nit dels Proms aconsegueix, és un dret especial per anar a l'última nit dels Proms si has anat a tots els Proms. És a dir, hi ha tota una litúrgia creada al voltant d'això. Després, al Royal Albert Hall, l'interior és molt peculiar. És una mena de plaça de toros.
Sí, sí, com si fos la Monumental, no?
Com si fos la Monumental coberta, no? Per tant, és enorme. I l'acústica, doncs bé, és la que és. Per ser un espai tan gran és bastant bona, però bé, hi ha cosetes.
No? Són concerts enfocats als anglesos o hi van molts turistes, també?
Jo crec que hi van molts anglesos. Hi va algun turista, però...
Pocs.
Jo no tinc la percepció, com en altres llocs, Festival de Salzburg, que veus que tothom... Bé, és
no? L'ONU, no?
Sí, és l'ONU, exacte. No? No, aquí no. I a més és molt divertit, perquè a la mitja part hi ha un moment en què es fa el silenci, just abans de començar la segona part, hi ha una sèrie de gent, que són els que s'anomenen promers, són gent ja pràcticament professionals dels proms, que són com els hooligans d'un equip de futbol, que comencen a cridar, i no m'ho invento això, comencen a cridar que estan fent una recol·lecta per caritat, per músics, i que en aquella, durant aquell concert han aconseguit la quantitat de tals pounds, tantes lliures. Llavors la gent, acabada aquesta mena de cant, crit, aplaudeix, l'orquestra també aplaudeix i es procedeix a la segona part.
Sí, això també és un ritual, com sí. Qui afina l'orquestra, no? Allò, el concertino que s'aixeca abans que s'aixequi.
I aquesta gent són una sèrie de gent que són professionals, efectivament. A la sortida hi ha una senyoreta que recull, si vols deixar monedes, i es va fent un recompte fins al final de les 8 setmanes dels proms.
Escolta'm, si hi ha algú que ens estigui escoltant que digui, ostres, doncs mira, jo vaig a Londres just d'aquí una setmana o d'aquí dues setmanes, perquè em sembla que estan fins a principis de setembre,
mitjans de setembre.
Hi ha possibilitats d'obtenir entrades o és una cosa prohibitiva i impossible? Val la pena provar-ho?
Per l'última nit no val la pena provar-ho, perquè això té tota una litúrgia pròpia també i una tradició que ve de llarg.
Has de ser com abonat gairebé,
no? Que ve de llarg, sí. Sí, has de ser com abonat. Originalment inclús hi ha la història de que enviaven una carta demanant l'entrada per l'última nit amb un sobre perquè t'enviessin la resposta. Bé, hi ha tota una litúrgia en aquest sentit i és impossible. Per un concert dels proms normal, en principi, per exemple, ara comentarem els dos concerts que vam veure, hi havia un on hi havia tres quarts d'aforament. És que és molt gran, el Royal Albert Hall, realment és molt
més
gran.
Més de 5.000 persones,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I els preus?
Ara, per exemple, el segon concert estava ple, a rebentar. Els preus són bastant assequibles, hi ha de tot, però són bastant assequibles.
No és un problema el preu,
no,
eh?
No.
De seguida parlem del que ha vist el Toni Colomer en els proms. Ara posem una mica de música de Verdi. Macbeth de Verdi, un Macbeth que ja van comentar les línies addicionals, el va comentar el Xavier Sesté a Glyndebourne i va arribar al Proms també.
És que la companyia de Glyndebourne cada estiu va als Proms i fa un espectacle als Proms.
Un,
sí. Ja fa com 50 o 60 anys que ho fan, pràcticament des de després de la guerra, des de la guerra i dels inicis de Glyndebourne. Després de la guerra. Sí, vam veure aquest Macbeth, ja el va comentar el Xavier. Nosaltres vam veure una versió semi-escenificada, és difícil jutjar la producció. A nivell vocal, el que ell va dir, completament d'acord, sorprenent aquest barit, un Andrei Dober, molt interessant, correcte, Sylvie Valère, i destacar, com ell, que Vladimir Jurovsky es consolida com probablement el gran director de la seva generació. És un home amb una gran personalitat, gran autoritat, molt jove, nascut l'any 72, ara l'han fet titular de la London Philharmonic, definitivament, i sembla que serà de la seva generació un de les primeres espases de la direcció.
Hi ha uns quants, que venen per tan fort darrere,
Sí, jo apostaria per Jurovsky. Em sembla un director molt seriós, amb molta personalitat. El seu Macbeth no és ni el de Muti ni el de Bado, però està un entremig. Té la força de Muti, té la capacitat d'anàlisi de Bado. A mi em sembla un director molt, molt interessant. Més que un Harding, que pot ser més irregular, o alguns altres, Jurovsky n'he vist un quants cops i a més tot ho dirigeix bé. És molt crossover,
Verdi, Macbeth i també Haydn, una mica a l'altre extrem, no? Vas veure Les Estacions?
Sí, vaig veure Les Estacions, que em feia gràcia perquè no són tot fàcils d'escoltar, la creació potser es fa més sovint, no?
Sí.
Són dues obres que tenen bastants paral·lelismes i són més o menys de la mateixa època. El que m'ha fet molta gràcia va ser que estava interpretat, dirigit per Sir Roger Norrington, amb l'orquestra de Boston, que és la Handel & Haydn Society. És una orquestra que és una de les institucions musicals més antigues, orquestra i cor, de les institucions musicals més antigues dels Estats Units. Es dediquen, com el seu nom indica, al repertori barroc i clàssic. El nivell és extraordinari. Especialment vull destacar les fustes i els metalls, perquè amb quasi cap orquestra d'instruments d'època he escoltat aquests instruments amb aquesta qualitat. I la direcció de Norrington és estilísticament impecable, i a més, una cosa que em va agradar molt, amb molt sentit de l'humor. És un home molt espontani dirigint i això es transmet a l'orquestra que va tocar i el cor, que van estar extraordinaris.
I encaixa perfectament amb els promos, pel que explicaves.
Norrington jo crec que estava fent punts per ser el nou Malcolm Sargent dels proms o alguna cosa així, perquè tot el rato buscava constantment
complicitat,
la complicitat del públic. Sí, sí, sí. I la veritat és que l'home té... Jo crec que té caràcter per ser-ho.
Sí? Sí. Estarem atents al senyor Norrington. De moment deixem els oients amb la música de Haydn, amb les estacions, i a tu, Toni, doncs t'agraïm moltíssim que hagis vingut a explicar-nos tot això que has pogut veure a Londres i desitjar-te molt bon estiu.
Doncs el mateix a vosaltres, moltes gràcies.
D'aquesta manera acaba l'hivern, la quarta part de l'oratori Les estacions de Franz Joseph Haydn. La versió la dirigia René Jacobs.